Nom complet.
Joan Romà Ortiz Barnés.
Data de naixement.
El 16 de setembre de 1968.
Lloc de naixement.
En el 68, tots els de Lloret naixíem a Sant Gregori. I en el carnet hi posa Sant Gregori.
Actualment viu
a Lloret de Mar.
Professió.
Doncs en principi sóc estanquer.
Afició principal.
El teatre.
El seu ídol és...
No sóc gens mitòman, però si hagués de dir algun, diria el grande Vittorio Gassman.
Un color?
El verd.
I el seu menjar preferit?
Fideuà.
Doncs molt bon dia, Joan Romà.
Hola, Maria.
Benvingut aquí a Veu Pròpia. M'ha cridat l'atenció, potser perquè no sóc nativa d'aquí Lloret i els meus avantpassats no són de Lloret. Naixeu a Sant Gregori?
Pels vols del 68 al 70, naixíem a l'hospital que ara és el Trueta, que em sembla que llavors no es deia Trueta, tenia un nom així d'algú, general franquista. Ah, Álvarez de Castro potser que es digués, però no me'n recordo ben bé, però pertanyia al municipi de Sant Gregori. O sigui, jo, a la llibre de família, posava Juan Román, lògicament, 68, Juan Román Ortiz Barnés. I quan em vaig voler canviar el nom i posar-me'l en català, vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Sant Gregori. És potser el poble que ha nascut més gent de tot Catalunya, tenen allà un arxiu que és al·lucinant.
I és un poble superpetit.
Però clar, jo no hi havia estat mai.
Clar, has comentat, estanquer de professió,
sí.
Potser una mica per família,
sí.
Però l'afició principal i també una mica la professió és el món del teatre, no? Perquè
sí,
també t'hi dediques
sí.
Bastant.
Com jo dic, a l'estanc em dona per menjar i em dona feina, però el que em dona vida és el teatre.
Com comença el món del teatre?
Doncs bé, jo vaig començar en el Casal de l'Obrera, com molta gent aquí a Lloret. Això ja ho he explicat més d'una vegada també i me'n recordaré tota la vida, lògicament. Vaig anar a veure l'Hostal de la Marina, el Cafè de la Marina, perdó, d'en Josep Maria Sagarra, allà al Casal, i sortia el meu oncle Mansió Puigverd.
Sí.
Tots el coneixeu també.
Sí, clar.
I ostres,
el ell... Fa poquet.
Recordo, exacte, sí. Doncs el recordo perfectament en allà, en una espècie de barra del cafè, a més amb el cabell, que després vaig veure que eren com Pol Bustalco, perquè clar, ell, d'això estem parlant de fa uns 40 anys, tranquil·lament, sí, 40-42, amb el qual ell era jove, i per portar canes, no?, pues polvos de talco. I ostres, jo me'n recordo que estava, pues, si no era la primera fila, la segona, encara de les cadires de fusta que hi havia en el canal, i vaig quedar absolutament... Ostres, això a mi m'encanta!
Però tu no estaves a l'escenari, tu estaves com a espectador,
no, com a espectador
i et va flipar.
Com a espectador, sí, sí, em va deixar completament al·lucinat. I, bueno, com que també teníem aquests vincles familiars en el Casal, doncs ja vam fer perquè pogués participar en alguna obra. I no sé si ja aquell mateix any vaig participar en els Pastorets, això no me'n recordo, però sí que a la següent primavera, diguéssim, ja vam fer el primer espectacle amb nens, diguéssim. Vam fer una secció més infantil, entre 10 o 11 anys, amb gent també d'aquí Lloret. I van fer les ratetes vol casar. Ho feia el pollastre casat.
Sí, sí. Per tant, ja vas tenir el teu paper ben aviat, eh?
Sí, 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 sí. I, hosti, bueno, m'ho passava bomba, m'encantava.
Et va agradar tant com t'imaginaves?
Sí, i més encara, i més. Pujar a l'escenari i convertir-te, ostres, bueno... I des de llavors jo crec que, bueno, sempre he estat a prop d'algun escenari.
Comentaves els vincles familiars. De fet, repassant una mica el llibre dels 65 anys del casal, hem pogut veure que hi ha realment molta família teva, no?
Sí, dins. Sí. Clar, bé, el casal de l'Obrera, sobretot quan va començar, doncs és això, va crear moltíssimes parelles també dins del propi casal, no? Mm. Era un acte molt social anar a assajar teatre i s'ajuntaven el jovent i a partir d'aquí, doncs, bueno, clar, hi ha la meva tia Maria Àngels, el meu oncle Jaume, el meu oncle Matxó, la meva tia Nati, els fills, doncs, molts també, han cosins germans meus que han estat i continuen fent teatre també amb el casal. Hi ha molt de vincle familiar.
Has comentat una cosa que m'agrada com has definit, no? Que feia molt d'acte social, has
dit? Sí, bueno, sí.
Que era per fer vida social. De fet, el casal de l'Obrera segueix funcionant tants anys després, més o menys de la mateixa manera, però diries que això és una definició que es pot ampliar a tot el teatre en general? És una cosa molt social? Tu que fas de professor, fas de director, fas d'actor, fas de tot, i ara ho anirem comentant, no? Però creus que es podria definir una mica així, o que és una de les vessants del teatre, aquesta sociabilització?
Sí, o sigui, el fet de socialitzar la gent la marca molt el teatre. Acabes creant vincles amb el teatre que són molt íntims, d'alguna manera. Saps per què? Perquè dins del teatre, clar, ens despullem molt, no despullant-nos de la roba, sinó de les emocions. I això fa que clar, el vincle que crees amb la gent sigui molt proper. I jo crec que això fa que després es creïn això, vincles molt més familiars, diguéssim, d'alguna manera, que crees colles que realment són molt unides. I clar, en el seu moment, quan parlem de quan es va crear el casal o així, pues, ostres, anar a fer teatre, ajuntar-te... Ara molta gent la tendència és quedar-te a la tele i veure Netflix i així, no? Però llavors pues, t'anaves i cada dia anaves un rato a assajar i feien obres pues, igual cada mes i clar, era molt diferent.
Clar, les tendències han canviat, però tot i així ara sembla com que s'està tornant una mica a fomentar molt les activitats, no?
Sobretot, bueno, aquí a Catalunya, fixa que tots els pobles de Catalunya tenen algun grup de teatre amb molta solera i amb molts d'anys, que han creat quasi un estil propi, vull dir, el casal té el seu quasi estil propi de fer teatre, d'entendre-ho. Ara per Festa Major de Sant Romà estan fent una obra i la fan 4 dies i omplen i a la gent li agrada moltíssim, o sigui, és una cosa que està molt bé. I són creadors de cantera, no? Perquè, bueno, jo en soc un exemple, sempre ho diré, un lloc per on començar a pujar-te a l'escenari i a tastar el que és el mundillo teatral.
Llarga vida al Casal de l'Obrera.
I tant.
Comences allà, amb aquest paper que deies com a un nen del casal. Com segueix aquesta evolució?
Doncs mira, arrel del casal, un dels... vaig conèixer en Pere Box, que és un dels meus grans amics i mestres, també, i ja vam decidir doncs, que volíem fer alguna cosa junts i vam començar a crear... Vam crear una companyia, es va dir Estoc de Teatre. També havia fet coses de teatre a l'institut, vale? Estudiant pues, allò BUP i COU, pues, sempre qualsevol cosa de teatre que hi havia, jo m'hi fotia per allà. I ja fins i tot la Generalitat ja feia concursos. Recordo que una cosa que vam fer pues, la vam portar a concursos a Olot i tot, saps? Però diguéssim que el camí una mica va ser aquest, amb en Pere, crear aquesta companyia Estoc de Teatre, que vam fer un espectacle molt xulo que es deia El Pont, un text d'un tal Mario Frati, on bueno, des d'un pont hi havia un tio que era un puertorriqueño que es volia suïcidar i venia un policia i en comptes de fer veure que el salvava es feia el feixista, ara que estem en aquest temps, com si el volgués matar i el tio li agafava tanta ràbia que en vez de tirar-se baixava per matar el policia, saps? Era tota una història. Però, ostres, vam guanyar premis de la Generalitat, de Teatre Jove, millor escenografia, vam estar a Tàrrega en el festival amb aquest
espectacle. I era una mica la idea? O sigui, anàveu amb aquest objectiu? O
va sí, venir... perquè ja començàvem
us ho creiem.
Anar, sí, i apuntar-nos a l'Institut del Teatre. En Pere va anar-hi un primer any i jo vaig anar-hi després.
I en aquest sentit, creus que t'hagués agradat poder-te dedicar realment professionalment només al món del teatre o de ser actor?
Sí, lògicament sí. Agradar-me, doncs sí, la veritat és que sí. Però no és una cosa que... Potser en el seu moment, quan tot just acabes de l'Institut del Teatre, vaig tenir algunes petites oportunitats, vas fent alguna coseta a TV3, tenia una cosa per fer com una espècie de musical, però per circumstàncies familiars i així, pues vaig haver de tornar a Lloret i, lògicament, ser professional, allunyat dels centres en aquest cas de Barcelona o de Madrid, doncs és realment molt difícil. Tinc amics que han pogut, o companys de classe que han pogut guanyar-se la vida una mica entre
comies. És que diuen que és un món molt complicat, no?
Molt. O sigui, dedicar-te professionalment només a actuar, al final en aquest país n'hi ha quatre. Per polítiques culturals que no són adients, perquè, bueno, treballen sempre els mateixos, per moltes circumstàncies. Vull dir, a Europa, jo, que intentes estar informat, i és relativament més fàcil guanyar-te la vida professionalment amb això. Però en el meu cas, jo sempre ho dic, no canviaria mai res del que tinc, perquè a més m'hi dedico moltes hores quasi cada dia al món del teatre, amb la qual cosa... Bueno,
Clar, perquè... Potser no deies, no? El que em dona de menjar és la feina a l'estanc, però realment dius que hi dediques moltes hores
sí. Perquè
has fet de tot i m'agradaria intentar comentar una mica tot perquè hi ha moltíssima cosa, no?
Sí.
És a dir, anem una mica cronològicament per no perdre'ns. Vas a l'Institut del Teatre, et formes realment, surten cosetes i tal, però llavors com va tot fins... A veure si hi ha més coses, però a mi el següent que em ve al cap és la creació de Teatre de la Selva. Hi ha més coses abans?
Sí, alguna coseta professional entremig a Barcelona, amb la companyia L'ADAC, i així, però llavors sí, ja diguéssim que m'instal·lo definitivament aquí a Lloret i bé, ja comences a buscar la manera de com faig teatre una altra vegada aquí a Lloret dintre d'un altre àmbit, no? I sí, el següent pas és la creació de Teatre de la Selva. També amb gent vinculada al món professional del teatre, però que, com que ens adonem que és realment molt difícil, amb en Pere Box, amb en Marc Bertran, amb en Joan Pau Romaní, que en Marc, pues, ell havia estat amb els Joglars també, fent gira per Espanya, per exemple, i així. Però com que estem més ubicats en aquí, bueno, i lògicament amb el gran tòtem i mestre que és en Josep Bernat, que també ens va ensenyar una mica el camí, no? I creem aquesta companyia. Allò, bueno, una mica no volem ser, diguéssim, teatre amateur purament, i ens qualifiquem, o potser autoqualifiquem, com a teatre independent, perquè sí que el rigor professional a l'hora de treballar i tot això volem que sigui una cosa molt... I amb la intenció, doncs, de crear una mica de companyia estable amb el nostre llenguatge i tot això, no?
Com es crea Teatre de la Selva? És a dir, no sé si ho recordeu o és una cosa que ha quedat difusa, però va ser algú que va tenir la idea?
Jo diria que va sorgir d'en Pere. En Pere Box, que va dir, fem una companyia allò amb qualitat artística, el potencial humà el teníem perquè veníem tots d'àmbits una mica professionals, no? I jo crec que va ser ell, l'alma mater, que va pensar, fem aquesta companyia. I sí, la vam crear. Vam començar el primer espectacle... La senyora de Sade, fèiem tots de senyores, un text del Yukio Mishima superpotent i molt xulo, i el vam estrenar a la Casa de la Cultura Antiga.
Quan porteu aquesta obra al públic, ja es pot dir que és com una mica un èxit, no?, per Teatre de la Selva, en el sentit que realment aconseguiu allò que volíeu. La gent queda gratament sorpresa.
Sí. El nivell actoral era boníssim, el nivell de l'espectacle. El que passa que després ve el següent pas, que és la venda del producte, no? És realment... Ja, bueno, i ara ja no t'ho dic res. En aquells moments encara podies anar fent bolos, entrant dintre d'algun circuit. Nosaltres fins i tot amb aquesta vam estar als Premis Caixa de Manlleu, que en el seu moment eren molt importants, i vam ser finalistes. Tenies, diguéssim, més opcions. Ara, amb tot això, des del moment de la crisi, una companyia amateur o independent realment ho té supercomplicat per fer qualsevol mena de bolo amb altres pobles, perquè, clar, el poc diner que destinen a teatre o a cultura en general, doncs, clar, volen assegurar molt el tiro, saps? I ningú, cap ajuntament arrisca a comprar algú que realment no coneguin. Però, bueno, ho fem per realmente por amor a l'arte, no? En aquests casos. Clar, quantos, per exemple, doncs hem pogut anar fins a Madrid a presentar un espectacle del Lorca. Clar, és una passada, el que passa que les condicions en les que vas, doncs clar, un autobús allà és el més barat que trobes, arribar, actuar i haver de marxar, ja, saps?
Ja,
i clar, acabes rebentat, dius, hosti, val la pena això? Però bueno, després sí, val la pena.
Fas més família, no?
Ja, ostres, i tant. Tancats a l'autobús.
Ara parlarem de Quantos, perquè és un altre dels grans projectes de la teva vida o dels quals formes part.
Sí.
Seguim amb Teatre de la Selva. Després, què més destacaries?
Vam fer algun espectacle més. I després, doncs lògicament, les circumstàncies de la vida. Comencem a tenir fills, integrants de la companyia comencen a tenir fills i altres volen professionalitzar-se, no? Com l'Albert Montaner, per exemple, i en Paco Moreno. I això, doncs, clar, fa que els camins...
L'Albert i en Paco objectius... també formaven part
sí,
de Teatre
sí,
de la Selva.
Formaven part de... Formaven i formen, vaja, part de Teatre de la Selva.
I això xocava una mica...
Clar, hi havia la Cristina Aguirre, que també... ell és professional ara i no para de voltar pel món. Però, clar, les necessitats vitals per circumstàncies de la vida, pues, a cadascú el porta per un camí, no? I quan tens fills, pues, lògicament, hi ha unes prioritats que et manen, no? I això va fer que, durant un temps, pues, la cosa es diluís bastant des de l'últim espectacle, que va ser una cosa molt xula, que es deia Croades, del Michel Azama.
Uh-huh.
Bueno, vam fer també, pues, no sé, 8 o 10 bolos, i després ja, pues, el que et dic, clar, els més grans, diguéssim, tenien fills i els altres, pues, intenten buscar-se la vida, amb la qual Teatre de la Selva queda una mica així diluït. Però com a grup ens vam arribar a plantejar, fins i tot, de desaparèixer alguna vegada, però com que el cuc del teatre no pot morir mai dins del que ho ha provat, no ho pot deixar mai. I després, doncs, bueno, ara fa un parell d'anys resulta que, pam, de cop i volta vam fer 3 espectacles. No un ni dos, pam, 3, saps? 2 monòlegs i un que érem 2 actuant. Fem això i ara tornes a parar. Però, bueno, una mica ja és normal, no? Perquè els processos de treball, com que et dediques professionalment a una altra cosa, són més llargs que els professionals purament del teatre.
Però, en tot cas, queda obert, no? Teatre de la Selva,
sí,
tornarem
sí,
a veure-us
sí,
en els escenaris.
Sí. Ara, bueno, hi ha cosetes por ahí que...
Podem estirar?
Sí. Mira, bueno, quasi que serà primícia, perquè per al Dia Mundial del Teatre de l'any 2020...
El març, no és?
És el 27 de març, uh-huh. Que en aquest cas és un divendres, doncs ja estem preparant una cosa que seria... Bueno, seria com una coproducció de companyies de Lloret. ¿Vale? Bueno, ho puc dir, els textos són de l'Anna Penya, que és la companya que fem les visites teatralitzades, uh-huh. que és, bueno, una crac, ha escrit 3 obres, microobres de teatre, i volem fer una gran festa del Dia Mundial del Teatre aquí en el teatre. I bueno, ho dirigiré jo i agafarem actors de Teatre de la Selva, actors de Quantos i actors de Mueca, el curset teatre.
Doncs estarem ben atents.
M'engresca moltíssim aquest projecte. I lògicament, doncs clar, aquí tenim la sort de que la Maranta també ha cregut molt sempre en nosaltres i per part dels responsables polítics del teatre que home, ens donen tota la seva ajuda i llavors, clar, està molt bé. No guanyes diners, però
que
molta satisfacció.
Et reconeguin i et deixin com a mínim ni que sigui l'espai, no?
Aquests espais. No?
Aquest gran teatre que hi ha actualment a Lloret.
Doncs, clar, és una bafada. Mira, jo ara vinc, he estat fent un curs de direcció escènica a la Sala Beckett i veus les sales on estan assajant allà i penses, ostres, mare de Déu, som uns autèntics privilegiats.
Sí? Bueno,
jo havia arribat a assajar a Barcelona en antros lúgubres, saps, gratxos, coses que dius, mare de Déu, tenir aquestes tres sales d'assaig, això és una meravella, és una meravella.
Joan Romà, per anar posant una mica fil a l'agulla, has parlat de l'Anna Penya, l'Anna, que de professió és guia, però que ha entrat en el món del teatre a través d'aquestes visites teatralitzades que feu als diferents equipaments del Moll, el Museu Obert de Lloret. Parla'ns d'aquestes visites, del treball que feu. Parlem de l'Anna Penya, però en els seus inicis hi havia també la Montse Sala,
per exemple, sí,
com un dels nuclis durs.
Sí. Explica'ns. La primera visita que ens van proposar per part de Patrimoni va ser amb la Montse Sala i necessitaven un actor i jo estava per aquí i com que sabien de mi amor por el teatro, doncs vam començar. I és una de les coses que ara disfruto moltíssim fent aquestes visites teatralitzades. Ara amb l'Anna Penya tenim el nucli dur, diguéssim, serien l'Anna Penya i l'Albert Montaner, que també, també en fem moltes, però llavors hi ha músics com en Manel Alsina, la Sílvia Soliguer, la meva parella, que a vegades m'ha substituït i tot. I tenim un equipillo que cada cop va creixent i toquem tots els espais culturals de Lloret i és una feina superxula. A vegades dic jo que un dia jo acabaré de gran allà a Salt fent personatges de Lloret, des dels Ibers fins als indianos, allò, perquè fa... Clar, a vegades, jo què sé, tens tres visites teatralitzades en qüestió de pocs dies, saps?
Has de canviar el xip.
I una en castellà, l'altra en català, i l'altre personatge, acabes allò que una mica boig.
En tot cas, una gran aposta per treure suc al patrimoni lloretenc i fer-lo arribar a moltíssima gent que d'altra manera potser no l'hauria conegut. I a més, a banda de tota aquesta feina, també estàs molt ficat amb Quantos.
Sí, amb Quantos i amb l'Aula i...
I amb l'Aula, exacte.
En Quantos és un grup que clar, me l'estimo molt. Diguéssim que, bueno, van sortir de l'Aula Municipal i en aquell moment jo estava que també tenia com ganes de dirigir.
Però des del principi estàs de director de Quantos?
Sí,
sí.
Sí, ja el primer espectacle... No, bé, el primer espectacle va ser una cosa que hi havia una noia cubana aquí a Lloret que es deia Jacqueline, que també havia fet classes durant un any. I ella va dirigir aquest primer espectacle, que va ser una cosa sobre la violència de gènere, proposat per aquesta associació... Per l'Aurora.
Per l'Aurora.
No m'ha sortit el nom. Que, si no recordo malament, no? Aquest grup estava molt, molt cohesionat i amb moltes ganes, i jo vaig entrar-hi en allà. I a partir d'aquí, doncs, mira, vam començar amb un text d'un senyor de per allà a Tarragona, que fins i tot vam anar-lo a fer al seu poble, que es deia Quan l'infern sigui atiat.
Sí.
I bé, quasi cada dos anys hem anat fent algun espectacle. Aquest últim va ser el Lord Kind Love, que deia que l'hem fet a Madrid.
Sí.
L'Alicístrata, que vam inaugurar el FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, en el Municipal, inaugurar-ho.
I seguiu.
Home, és un orgull. Sí. I ara tot just comencem amb una nova cosa, que és tot un repte, hem posat un nou repte. Vull agafar també gent més petiteta perquè actuï. I una mica com a primícia te diria que volem fer una cosa infantil o familiar.
Els teus fills hi entren amb això?
La
fan teatre?
La nena, la... No, no fan teatre.
No?
L'Arnau, ell es dedica a la música.
Ah, bueno.
Sí, sí. Toca a la banda i a la copla de Blanes.
Ah, sí?
Sí.
Ah.
És un orgull. I la nena, ella fa ballet i també toca la flauta travessera, però ella vol fer teatre, tant sí com no.
Sí?
Sí. I ara pues, ja li vaig dir que per aquesta obra la fitxaria. Està molt contenta. Però tot just estem a les beceroles i a més serà un procés pues, una mica llarg, que ja et dic, igual triguem un any en estrenar-lo.
Però tenen una vessant artística els dos. Jo torno al tema dels fills, eh? Ah, tots dos tenen vessant artística, no? Això suposo que...
Clar, ho han, des de petitet ho han mamat a casa moltíssim. L'Arnau, que és el gran, que té 13 anys ara, però jo me'n recordo amb 3 anys veure'm fent monòleg del rei Lear, per exemple. I pobre, ostres, no sé com ho aguantava.
Poder
per això no...
Posat una creu, no? Però... no
sí. I, bueno, sí que a nivell d'educació jo entenc que l'humanisme, les arts, és bàsic per el creixement personal de la gent. Jo li dono molt de valor i intentes inculcar-ho en els teus fills, no? I la nena, doncs, això, ella amb el seu ballet s'ho passa molt bé i jo li dic, si vols ser actriu, però aprèn també a ballar i a tocar un instrument, així, perquè els actors ara... I això ho veiem a les companyies. Ostres, estan sortint generacions superpreparats i que te toquen música, més d'un instrument, canten, ballen, actuen...
Una mica de tot, no?
I clar, ostres, a mi això em dona molta enveja, no? Tenim aquí un piano, jo a casa tenia un piano, però el tocava la meva germana. Tinc nocions de trompeta, perquè... però em sembla que només m'han sentit dels meus fills tocar. La guitarra també toco una mica, però... En l'última visita teatralitzada al cementiri cantava. Bueno, vas...
I a l'arxiu una vegada també cantaves.
També. Costes les de Levante, playas les de Lloret.
Recordo.
Sí, sí.
Perquè a l'arxiu també heu fet visites teatralitzades.
També.
Per tot Lloret.
Sí, ostres, a més aquella la recordo també molt de carinyo perquè sortia de dins d'un armari d'aquells vestit del capitán Jorge de la Marina. I de cop i volta obrien l'armari aquell i apareixia allò allà. Va ser una cosa molt xula, també.
Parlàvem de Quantus. Tota la sort del món amb aquesta companyia d'aquí de Lloret. I a més, per si tot fos poc, aquestes aules de teatre, que ja fa uns quants anys que s'impulsen a Lloret i que tenen carregues...
Estan funcionant des del Departament d'Educació. Sí, bueno... Van. Ara l'administració pues, té la seva manera de treballar i l'any passat va sortir un concurs, va guanyar una empresa i aquesta empresa, diguéssim, me va contractar per coordinar el professorat i bueno, l'equip ja estava muntat més o menys i aquí seguim. I amb els adults també. I al final és això, tenim pues, unes 150 persones fent teatre en aquest espai des de P4 fins a adults, no? Això, Lloret és un lloc molt, molt teatral des de sempre, no? I, bueno, és molt xulo, això.
I què creus que aporta el teatre, tant a nens com a grans?
A part del que parlàvem abans del tema de la socialització, que trobo que també és una de les coses més importants, un no pot quedar-se a casa, ha de sortir al carrer i fer coses i conèixer gent i tenir contacte social, perquè és com realment fa que la societat aporti. Doncs el teatre, clar, com a art, doncs, per mi és un dels arts... Bueno, a part que és l'art té més difícil, segons alguns experts, per coses que podríem allargar-nos aquí parlant filosòficament, però anar a veure teatre és com alliberar-te d'emocions estranyes, d'alguna manera. O sigui, és com anar al psicòleg. ¿Vale? Tu estàs en un estat i vas a veure un espectacle teatral i allò cura. El teatre cura.
Doncs crec que és una manera... molt maca de posar fi a aquesta entrevista, que ha sigut un repàs d'una vida molt intensa, un repàs molt breu, no? Perquè el temps és el que és, però realment molt interessant conèixer-te una mica més a fons. Joan Romà, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i esperem que no sigui l'última vegada que parlem, perquè encara tens, tens teatre per anys.
Podríem estar molta estona parlant, Maria, però per mi és un honor i un plaer, doncs, parlar amb vosaltres i amb els amics de la ràdio.
Doncs fins aviat.
Moltes gràcies.